Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Els parla Joan Grimal. Un total de 44 dotacions dels bombers entre mitjans terrestres i aeris treballen en l'extinció d'un incendi de vegetació forestal a Llançà, a l'Alt Empordà. Connectem en directe per conèixer l'última hora de l'incendi amb David Terrones d'Empordà Televisió. David, bona tarda. Explica'ns.
Hola, molt bona tarda. Doncs ara mateix ens trobem al municipi de Llançà, bastant a prop de l'incendi. De fet, des d'aquí, al costat del cementiri, on ens trobem, estem veient les flames com van avançant muntanya abaix. De fet, el foc, segons ens han informat des de bombers de la Generalitat, hauria començat per la zona de l'urbanització Cau del Llop i està avançant en direcció la vall de Santa Creu. El foc està empès també per la tramuntana, que no sé si poden sentir-ho a través del telèfon, està bufant, ara fa una mica més de força, i això fa que dificultin doncs, les tasques d'extinció. Segons informa TV Trànsit, la carretera G612, la que connecta Llançà amb Port de la Selva, està tallada ara mateix al trànsit. De fet, aquí també han hagut de desallotjar alguns veïns que viuen a les urbanitzacions que estan més a prop i que no descarten també que segueixin aquests desallotjaments. Actualment, mira, una dada que acaben d'actualitzar ara mateix, ja són 57 les dotacions terrestres que estan treballant i 13 els mitjans aeris. I de moment les dades que tenim són que hi ha 50 hectàrees aproximadament que estan cremades, i d'aquestes 40 hectàrees es troben dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus. Un parc natural que ahir va veure com es tancaven els accessos per primera vegada a la seva història, degut a la gran afluència de públic que va venir l'any passat i que dificultaria, en cas que hagués un incendi, malauradament avui hi ha hagut, doncs, que hagués dificultat l'accés de bombers i dels serveis d'emergència.
Perfecte, David, seguirem atents a l'última hora d'aquest incendi. Gràcies per la informació. Bona tarda.
Bona tarda.
I seguim parlant de territori, i és que la 30a edició de la Dansana o el Festival de Cultures del Pirineu ha hagut d'ajustar els horaris d'alguna de les seves actuacions per tal de complir amb les mesures sanitàries. La modificació afecta 4 actuacions nocturnes per així ajustar-se al tancament de totes les activitats a 1:15 decretat pel govern aquest passat dilluns. Ràdio Tremp, José Vergés.
Les activitats afectades són el concert de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba, que passarà de les 23 hores a les 22:30. També es veurà afectada la nit d'homenatge a la cantautora i activista Teresa Rebull, que finalment també s'ha reprogramat a les 22:30. De la mateixa manera, els horaris del concert de Joan Garriga i el Mariachi Galàctic, així com l'estrena de Tredere i del concert de Mishima, també s'han vist modificats. Si bé s'eliminaran algunes accions puntuals, es manté la celebració del Tastaneo a les 22 hores a la plaça Major de Borén, però s'adequa a la normativa vigent. D'altra banda, les persones que a causa d'aquesta modificació horària desitgin la devolució de la seva entrada podran fer-ho a través de la pròpia organització.
I acabem amb un apunt en política. El govern tripartit de Lleida ha durat poc més de 2 anys. El Comú de Lleida ha acordat aquest divendres amb Republicana i JxCat la sortida dels dos regidors que tenia l'executiu. Republicans i postconvergents governaran a partir d'ara en minoria. Les tres formacions han pactat un trencament, diuen serà irresponsable en la gestió del traspàs de les carteres dels edils Sergi Talamonte, que ja va ser expulsat del govern el passat dimecres, i Helena Ferrer, regidora fins ara de Participació i Lluita contra la Corrupció. I fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bona tarda a tots i benvinguts. Arrenquem l'edició d'avui del programa El Far, la darrera edició d'aquesta tercera temporada del programa, una edició que comença, com sempre, amb la voluntat d'apropar la realitat del món pesquer, del món del mar, a tota la gent que ens escolteu, i amb unes circumstàncies molt especials. Us havíem dit que avui seria un programa especial, que avui començaríem un programa diferent, que aquesta darrera edició d'aquesta tercera temporada del Far seria una edició especial, i ho està sent i ho serà al llarg d'aquestes dues hores. Ens trobem a Sant Carles de la Ràpita, estem al port de la Ràpita, tot just el dia de la Mare de Déu del Carme, el dia de la patrona dels pescadors i dels mariners. Per tant, moltíssimes felicitats, no només a la gent de la pesca, sinó també a totes les Carmes, Maria Carmes, Carmetes i Carmotes que hi hagi hagut i que hi hagi ara mateix pel país, però comencem un programa amb la voluntat de compartir plegats el que és, sens dubte, el resum d'una temporada que per nosaltres ha estat intensa, agraïda, interessant, enriquidora, culturalment i personalment molt intensa. Comencem un programa que farem a un ritme diferent. Ja us avanço que, evidentment, com tots els programes especials, sempre són diferents, i per tant avui hi ha espais que tradicionalment, habitualment, fem els divendres i que avui no farem pas. Per exemple, no tindrem el resum de titulars, tot i que, atenció, gent de l'Empordà, evidentment us aproparem la darrera hora d'aquest incendi que fa una estona començava a llançar i que deixa una important columna de fum visible des de moltes zones de l'Empordà. I a la resta de la gent del país, sobretot aquells que sou del sector pesquer, doncs que tingueu present que estarem, evidentment, també amb vosaltres intentant celebrar la Mare de Déu del Carme. Una celebració que, d'altra banda, a molts llocs del país s'ha hagut de posposar. La maleïda pandèmia, la mandanga de la Covid, al final ens ha acabat fent la guitza, fins i tot també en aquesta celebració. Però com que les celebracions, evidentment, s'han de fer de cara de portes endins, com que les celebracions sovint s'han de fer doncs des de l'ànim, des del cor, des del sentiment, des de la sensació, més que no pas des de la comunitat, des del fet de compartir, doncs evidentment nosaltres també ens afegirem a aquestes celebracions i intentarem d'alguna manera dinamitzar aquesta celebració de la Mare de Déu del Carme. A més, som en un vaixell especial, som en una goleta. Ara us explicarem la història d'aquest vaixell, però és un vaixell, perquè us en feu una idea, aquí que som molt amants de la navegació en fusta, ja ho sé que algú dirà, home, que són uns snobs. Doncs sí, probablement ho som una mica, però certament trobem que la navegació en fusta té aquell encant, aquella manera de fer, aquella visió una mica diferent i que fa que sigui interessant. Doncs avui som en un vaixell de fusta, precisament, que d'aquí poques hores, de fet, d'aquí pocs dies, marxarà cap a les Illes Balears per fer temporada, per satisfer les inquietuds i les necessitats d'aquella gent que es troba a les Illes Balears, però que des d'aquest port de referència de Sant Carles de la Ràpita ofereix la possibilitat, tal i com faran molta gent tot just després, quan nosaltres acabem, de gaudir de les activitats damunt d'un vaixell, al mar, amb la voluntat d'alguna manera d'apropar, no?, de fer aquesta sinergia d'aquest binomi en cultura, tradició, coneixement i tot el que aprenem al voltant d'aquesta mar que al final ens ha acabat treballant i masegant el que seria la nostra personalitat. Podria explicar-vos moltes coses i, de fet, us les explicarem, entre altres coses, perquè vull compartir amb vosaltres que per nosaltres avui és un dia especial. Tres temporades del Far, tres temporades, i avui podem dir que gairebé tots ens hem trobat. I dic gairebé perquè encara en falta algun. Falta en Juanjo López, per exemple, o falta l'Emili Pacheco. Però, en tot cas, la gent que fa el Far cada tarda, la gent, el gruix de l'equip del Far, avui ens hem trobat per primera vegada, i alguns fins i tot ens hem conegut les cares. Ens hem vist per primera vegada amb l'Andrés Tejedera, o amb l'Eduard Carmona, o amb la Laia Oltra, que tampoc havien compartit plegats massa estona. I hem pogut recordar i explicar històries de vells amb la Cristina Cantal, o l'Ivan Fernández, o la Isabel González, que són els que porten des de la primera temporada del Far. En tot cas, moltíssimes coses a compartir amb vosaltres i moltíssimes coses a explicar, però ho anirem fent al llarg d'aquesta mateixa tarda. Deixeu-me saludar primer de tot, amb un bon amic que ens esperava tots just quan han vist arribar i que es deu haver quedat. Diu, això de la ràdio és una faràndula. Joan Alginet, què tal? Molt bona tarda, com estàs?
Joan Balaguer.
Joan Balaguer, perdona, no, l'Alginet vindrà després.
Sí,
bueno, això sol passar, també. Què tal, Balaguer, com estàs?
Molt bé. Bueno, aquí, en aquest dia del Carme que ben bé dius, en una altra circumstància i un altre any no haguéssim pogut gaudir de fer aquest programa, però estaríem gaudint de la celebració de la festivitat de la nostra Mare de Déu, bueno, que normalment consisteix en el que és la processó per terra i marítima, que és un espectacle de veure totes les barques, o moltes de les barques de la nostra flota, en processó per lo que és dins de Bahia. No sortim tampoc, fem una mica...
Per aquí dins,
Sí, sí. I, bueno, és una cosa que tothom... És un poble que té molta devoció a la Mare de Déu. El sector pesquer s'encomana molt aquest dia per, a, pues, per demanar salut, per demanar captures, per demanar que tot vagi una mica més bé. I, bueno, sap molt de mal que per segon any consecutiu sí. haguessin tingut que suspendre per precaució i sanitària, sobretot... tots els actes que es programen normalment per a la Mare de Déu.
Doncs ara me'n segueixes explicant, Joan, deixeu-me al marge dels que som aquí, que som els de sempre, els de cada tarda, ara no els anomenaré tots, ja els aniré presentant. Sí que vull anomenar en Juanjo López, que està a l'escala, i en Joan Bosch, que ens dona assistència tècnica des dels estudis de Radio Arenys. Joan, pots finiquitar la sintonia? Si et sembla, canviem i parlem amb en Joan Balaguer d'aquesta festa de la Mare de Déu del Carme i de tot el que passa per aquí.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Navega amb el Far.
Doncs, com us dèiem, farem la previsió del temps, tota la informació vindrà d'aquí una estona. Un dels avantatges i una de les grandeses que ens ha deixat aquesta tercera edició del FAR és precisament el que m'ha passat ara, és poder-me equivocar de nom gràcies a haver conegut a moltes persones que tenen a veure amb el mar i que ens han ensenyat moltíssimes coses. Una d'elles és en Joan Balaguer, que el tinc aquí al costat i que d'alguna manera, Joan, des del sector pesquer, aquest, ara que parlaves de la Mare de Déu del Carme i d'aquesta celebració peculiar que us toca fer des de la cofradia de Sant Carles, d'altres cofradies no ho fan directament i d'altres s'aventuren a fer-lo, cadascun ha decidit. Ha estat un any complicat i de fet estan sent temps complicats per la pesca, no?
Sí, de fet, bueno, que no s'hagi pogut celebrar aquesta festivitat no és la preocupació més gran que té el sector ara mateix. En tota la que ens està caent en la normativa europea, sobretot en l'aplicació del MAP, del Multianual Plan de Demersals, que afecta principalment a la flota d'arrossegament, però que després en cadena anirà tocant a tots els altres sectors que també pesquen demersals. No? La reducció de jornades que s'està plantejant per part de l'Estat espanyol fa que sigui l'activitat econòmica pesquera. No? I, bueno, tenim... L'única esperança que tenim és que en les jornades que hi ha realment se puguen fer les jornades que normalment se feien cada les embarcacions tot durant un any, no? Aquí estem en una mitja entre 190 i 195 dies de pesca a l'any, perquè nosaltres fem els dos mesos de veda, sí. I bueno, realment aquesta circumstància ens ha anat en contra, perquè les flotes que no tenien cuidado el recurs i que han anat tots els dies, al moment de fer el càlcul, s'han calculat sobre tots els dies que anaven i, per tant, han tingut més jornades que la gent que realment ja donàvem uns dies al recurs, uns dies de vida que es feia voluntàriament, que fins l'any passat separàvem només 15 dies quan separaven quan hi havia 45 d'inactivitat. O sigui, un esforç que s'ha fet i que no ho hem compensat. No? Llavors, també tenim la... Abans d'ahir es va publicar el nou FEMPA, els nous sí. fons europeus, que contemplen la paralització definitiva, el que estem dient, els desguasses, que es diuen, no? Que és desballestaments, que és traure una barca de pesca, se destruïix, i així d'aquesta manera, en teoria, no hi ha tanta acció sobre el recurs, però això, de la manera que està el sector ara, l'Estat crec jo que no s'espera, la IAU, però la llau de sol·licituds de paralització definitiva que ens tenen que arribar. I això és el punt que ara mateix més ens preocupa, no? Hi ha una cofradia com ara la nostra, que és una cofradia gran, ens basem en l'economia d'escala, estem dimensionats perquè hi hagués molta flota per a vendre molt de peix, i si realment hi hagués una afectació tan gran com la que tristament estem esperant i estem rebent dels nostres pescadors, que estan ja cansats de que no se'ls escolta des de l'administració, que estan ja cansats de les múltiples inspeccions per tots els cossos aguts i per haver de seguretat, de Mossos, Guàrdia Civil, els inspectors del MAPA, els inspectors de la Generalitat, els forestals, yeah, el Seprona, o sigui, aquí tothom ha aconseguit que la gent del mar perdi la il·lusió d'anar a pescar, i això és el més trist i el més difícil de superar, perquè la gent torni a recuperar aquesta il·lusió, a recuperar aquestes ganes d'anar a pescar. Farà falta una bona sentada entre sector pesquer i l'administració. L'administració ens ha de creure, i l'administració ha de ser capaç d'assentar-se i de defensar el sector pesquer, defensar la pesca, no només defensar altres interessos que els venen des d'Europa i que realment fan que sigui molt complicat.
Hi ha un fet estratègic molt important, i és això que anomenaves tu ara, no? El govern o l'Estat no se'n fa el càrrec de les baixes que poden rebre, no? de les barques que puguin ser ofertes per desballestar a canvi d'aquests diners, perquè el sector està molt cansat. Però clar, estem parlant d'un sector que el propi Estat ha reconegut que és primari, és prioritari, que a més forma part del sector primari i que és estratègicament fonamental. És a dir, és com l'agricultura o la ramaderia, és a dir, abastir el mercat d'aliment perquè la gent pugui menjar és una aposta estratègica. Sembla que del sector pesquer ningú se n'en recorda, o ningú en parla, o ningú el té present.
Bé, malauradament el sector pesquer que tota la gent té en ment són les grans empreses, no? Les grans arrossegadors industrials que van diverses jornades de pesca, els congeladors, no? tot això. Llavors, en aquest criteri la gent està demonitzant i criminalitzant el sector pesquer, la realitat del sector pesquer català en aquest cas, que és un sector pesquer en què totes les embarcacions, cada embarcació és una empresa, i la majoria és una empresa familiar, no? I a part, el que fa és que arrela la tradició pesquera en tot gent del territori. O sigui, nosaltres tenim moltes famílies que es dediquen al que és la pesca, sí, i en la majoria d'embarcacions doncs van dos germans, o va el pare i el fill, o van dos cosins, no? I això és un fet que la gent, la joventut i la família hi ha apostat per seguir l'activitat familiar, que s'hauria de tenir molt en compte i diferenciar perfectament el que són les pesqueries costeres del Mediterrani, que són les que nosaltres tenim, a les altres pesqueries que són d'altura i que no és lo que la realitat nostra.
Ara estem en un vaixell, estem aquí al port de Sant Carles de la Ràpita, amb una de les dàrsenes que té aquest port de la pesquera, i veiem Sant Carles al fons, no? És a dir, veiem la societat civil al fons, i nosaltres estem a la primera línia, a la primera làmina d'aigua que hi ha. I mentre responia, pensava la distància no geogràfica, sinó la distància mental o la distància relacional que hi ha entre on ens trobem nosaltres i on hi ha tota aquella gent de la població. Molta d'aquella gent no se'n fa el càrrec del que és això, i probablement molta de gent d'aquí no se sent degudament reconegut per la gent d'allà, no?
Home, en aquest cas tampoc és així, perquè som en realitat som un poble, no? Encara,
encara sí.
En una ciutat sí que la distància és absoluta, a no ser que ja siguin els barris pescadors, Barceloneta o Serrallo, per exemple, que sí que viuen la realitat del món pesquer a tocar, no? Però, i aquí no, aquí és que, clar, la nostra oferia té quasi 300 pescadors, i llavors en una població de 15.000 és un percentatge molt alt del que és la influència de l'economia del sector pesquer, no només ja pel peix, sinó pels tallers, per les reparacions, per les instal·lacions portuàries, per tot el món, tot el moviment econòmic que genera el que és aquesta activitat dins del nostre poble, no? I per això aquí sí que crec, i a més també és, no l'hem dit, però és una part fonamental de la gastronomia, sí, nostra. Llavors, un poble pesquer que no ofereixi als seus restaurants el producte pesquer, el producte de marís que s'agafa a les embarcacions, que pot ser del mateix dia, llavors pues no seria un sense sentit, no? Jo crec que és un dels principals atractius d'aquí de la Ràpita, és poder oferir aquest producte fresc i aquest producte de qualitat que aporten dia a dia els nostres pescadors.
De fet, ara l'any 2019 vau fer 100 anys, vau poder celebrar aquest centenari de la cofradia.
Sí, sí, es va deixar.
Fregant aquí, fregar la frontera.
Sí, 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 bueno, vam arribar... De fet, en diverses associacions és més antiga, però com a apòsit de pescadors, que després ja va canviar el nom a cofradia, sí que va ser a l'abril del 19 quan realment es va fundar la nostra cofradia, associant-se la unió de pescadors que hi havia amb els altres pescadors, no? I a partir d'allí sí que es diu pòsit, i a partir d'allí sí que es cofradia, i va ser un any que vam decidir fer el centenari. Vam situar un monument d'homenatge a la pesca, que feia el bucle, no?, del cel, estrellat, la mar... Sí. La xarxa i el peix, no? Són quatre cubs que cada un simbolitza aquest estat del cicle del dia de pesca d'un pescador nostre, i que a més té una il·luminació en LED de diversos colors, i el pescador quan va a pescar tots els dies es troba al monument i sap que és un homenatge que des de la cofradia, des del propi sector, s'ha volgut fer a aquesta activitat tan dura a l'hivern, tant bueno, a l'estiu, depèn com també
sí, dura,
no? Però bueno, sempre en bona hora, no? El tema és diferent, però aquí el que sí que hi ha és que és una gent que els agrada la mar, sobretot tota la gent que va a pescar sí que es perd, però sempre són per qüestions externes. El que és la feina de pescador, l'entorn en què es mouen, pues és un tema de vocació, no? La gent és vocacional, i la gent que va és una activitat que els agrada.
Hi ha una cosa que sí que he notat els darrers mesos que ha canviat, almenys amb les connexions que hem fet amb vosaltres, és la preocupació pel cranc blau. Recordo, tot just abans de la pandèmia, vam ser a la cofradia de Sant Carles, precisament fent un programa i parlant amb el sector, després del temporal Glòria, i recordo que vam parlar molt del cranc blau, que era una preocupació molt present, que es pescaven molts quilos, que feien, malmetien moltes xarxes, i és veritat que d'un temps ençà sembla que el cranc blau hagi com desaparegut, com a mínim, de les principals preocupacions. Que no sé si és real o és una percepció meva.
Bueno, el cranc blau té un procés, no? Va ser una espècie nova que ens vam trobar aquí, sobretot aquí a la badia de Salfax, és molta quantitat, i llavors, clar, malmetia les xarxes... No deixava anar el que eren els arts tradicionals que els pescadors d'arts menors que anaven a xarxa, pues es trobaven que quan capturaven un cranc d'aquests per intentar lliurar-se, feia forats de més de mig metre de diàmetre a la sàcia, i llavors era un tema que va preocupar molt en un principi. Aquest cranc, a més, tenia una capacitat reproductiva brutal, no? I llavors el creixement va ser exponencial en 4 anys. Va passar de 10.000 quilos a l'any a fins l'any passat, que es van capturar més de 200 tonelades de cranc blau. De fet, l'any passat, el 2020, tenim que atribuir-lo també a l'efecte del Covid en la paralització d'algunes embarcacions d'arrossegament que van parar durant març, abril, amb els primers efectes de la pandèmia, del desconeixement del que passava, i no es va capturar tanta galera, perquè la galera és el producte que es captura sempre més aquí a la Ràpita, des de fa molts anys, és el producte que cada dia s'ha fet més de 1.000 quilos, sempre, sempre, sempre. I el 2020 és el primer any que el cranc blau,
sí,
o que una altra espècie, va superar la galera com a espècie més capturada a la nostra llotja. Però ja et dic que també ve donat perquè l'arrossegament, que és una activitat que normalment captura el rastreig, que capturen molta galera, pues van estar gairebé uns 20 dies parats i no es va agafar aquesta espècie, però tot i això van superar els quilos del 19, no? Llavors, què ha passat? Que aquest hivern, que ha sigut molt dur, hem notat una disminució de les captures del cranc blau. No sé si és que...
Com per la temperatura?
Sí, com fa el seu entorn natural, que s'enfonsa una mica perquè passi el fred. Realment no és un cranc que sigui amant del fred, sinó és més aviat de temperatures així templades. i el lleure en poc, doncs, bueno, va pujar de preu i bueno, ara mateix se n'està capturant, se'n torna a capturar bastant. I bueno, el pescador, en principi, claro, ara mateix ha passat a ser una de les espècies objectius de molts dels, dels nostres pescadors al no poder anar al que feien tradicionalment del, del trasmall, però s'estan capturant altra vegada bastants de quilos ara, hem recuperat el ritme de captures del, del 2020 i el preu s'aguanta bastant bé perquè ja també és una espècie més coneguda, és una espècie que està més introduïda a les cuines dels nostres restaurants, inclús a les cuines particulars de la gent que també el consumís.
De fet, gastronòmicament és un producte de moltíssima qualitat, fins i tot ha arribat a substituir altres productes molt reconeguts per tothom, gastronòmicament d'una qualitat altíssima, i evidentment doncs, amb un preu inicialment molt més baix, no?
Sí, de fet, el principal substitut dels restaurants nostres és l'arròs caldós, que abans es feia en el llomàntol, que normalment hi ha d'Escòcia o de Canadà, doncs ara se substitueix en l'arròs caldós de Can Blau, que és de la zona i que té els gustos de la nostra mar.
Per tant, diríem que seria un producte que evidentment, amb molt valor gastronòmic i amb molta capacitat, amb molta qualitat, per d'alguna manera enriquir les nostres cuines. Dues qüestions molt breus. La primera, és a dir, com ens en sortirem d'aquest Covid des del sector pesquer, i no només del Covid, sinó també de les pressions que ens està fent Europa, no? Que és una altra de les altres preocupacions. És a dir, com ens en sortirem d'aquesta situació a la qual s'hi ha afegit la Covid, que era estratègicament molt complicada pel sector pesquer i que ara és no estratègicament complicada, és que és dificilíssima per aquest sector.
Sí, jo crec que era el tema Covid, nosaltres estem sotmesos igual que la resta d'activitats econòmiques, però tenim l'avantatge que la pesca es fa a l'aire lliure, no? Hi ha un grup reduït de gent que està en una embarcació, sí que és reduïda, però claro, estan també sotmesos a la pressió externa, de que pogués un familiar tindre el Covid i que l'encomane, no? En aquest aspecte crec que lo que és l'efecte del Covid sobre l'activitat no veiem amb preocupació perquè ja s'han establert els protocols de quan en quan. Ara el gener sí que va ser una mica que hi havia diverses embarcacions aturades per contagis, però realment jo crec que s'han anat prenent les mesures i la gent ha anat pescant, no? Llavors ens fa més temor en quant al Covid el tema de, per exemple, que podria ser tancament de restauració. Això sí que, quan això ens passa, sí que, claro, no? Molt del producte i més de qualitat, que és el producte que va car i del qual se trau un valor afegit més elevat, la restauració tancada no té la demanda que normalment tindria i sí que notem una baixada de preu, com han comentat en alguns programes que hem anat fent al llarg d'aquests anys. Bueno, d'aquests anys, sí. I et dic, el que ens preocupa de veritat ara mateix és l'altre tema, el tema normatiu d'Europa.
Vale, que aquest és fotut.
Este sí que és un tema que estem preocupats i també sobretot el desencant del sector. I a veure si l'administració aconseguim parlar, aconseguim que se'n donen compte que aquí el Mediterrani, que coneguen, és que hauríem de conèixer la realitat del Mediterrani, perquè tota aquesta normativa ens ve des de Brussel·les.
Que no en tenen idea.
No, la veritat és que bueno, tenen la idea del que els arriba. No venen a veure el sector, no venen a realment... Era que el que et deia jo, no? Que les embarcacions són embarcacions familiars, que no són embarcacions molt grans, que són embarcacions que van i tornen el mateix dia, en jornades de pesca de menys de 12 hores. O sigui, és una altra realitat diferent de la que ells coneixen dels mars del nord, no? Que són pues, en pesqueries d'una espècie, com, per exemple, a lluços o a l'areixos o el que sigui, i aquí s'agafa molta quantitat de moltes espècies diferents.
Joan, ha estat un plaer conversar amb tu i, en tot cas, començar el programa precisament celebrant, no?, aquesta Mare de Déu del Carme, d'alguna manera referenciant aquesta Mare de Déu del Carme amb el sector pesquer, com a secretari de la cofradia Mare de Déu del Carme d'aquí de Sant Carles de la Ràpita, i sobretot amb moltíssimes ganes de partir del proper setembre a seguir
donant veu al sector pesquer, seguir col·laborant a donar visibilitat i a fer més breu aquesta distància entre aquesta societat civil, que Sant Carles és molt propera, però que d'altres llocs és més llunyana, i aquest sector pesquer que ens abasteix als mercats de producte de primeríssima qualitat. Joan, moltíssimes gràcies i fins a la propera. Una abraçada. Sí.
Gràcies a vosaltres per, bueno, per fer el que has dit, no? De donar a conèixer el que és una mica més la realitat del nostre sector a la societat, que també bueno, i busquem que la gent ens conegui i busquem que la gent apreciï el nostre producte i que a poder ser el consumisca.
Moltíssimes gràcies, Joan.
Gràcies a vosaltres.
Ara a veure.
Segueix la llum del far.
Seguim al far des de Sant Carles de la Ràpita i, evidentment, no podíem venir a les Terres de l'Ebre sense saludar el delegat del far a les Terres de l'Ebre, com és l'Eduard Carmona. Eduard, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Josep Maria.
Deixa'm avançar, per la gent que ens esteu escoltant, que a més de sentir-nos, ens podeu veure i ho podeu fer a través de, del vídeo en directe de l'StreamYard que estem fent a través del Facebook, el Twitter i al YouTube del Far. Podeu connectar i, evidentment, anar-nos veient. Bueno, veureu que som gent guapa i que som gent que valem molt la pena, no?
Sempre,
no?
Gent de mar.
Home, gent de mar. I sentiu el vent? Doncs que no us molesti, que això és gràcies a aquest vent som com som, el mar té les corrents que té i pesquem el que pesquem, que això sempre és agraït.
Exacte.
Escolta'm, ahir o abans d'ahir que parlàvem de les...
Parlàvem dimecres.
Del dimecres va ser, que parlàvem amb en Toni Cartes.
Parlàvem de les cucanyes.
Exacte, anava a dir corrandes, no sé per què em sortien corrandes.
Bueno, corrandes, cucanyes...
Bé, festa popular igual, eh? Sí, és tot sí, tradició sí. Popular. Doncs...
Les típiques corrandes de mar.
Exacte, les corrandes sí. De mar, que se'n poden dir cucanyes. Exacte. Avui volem tornar altre cop a parlar amb ell per conèixer una miqueta l'entorn en el que ens movem, no?
Sí. Per això avui ens acompanya Toni Cartes, historiador, arqueòleg i un dels artífecs del Festival Origen, d'un festival de recreació històrica que té lloc aquí a la Ràpita i que, de fet, és un dels festivals colpejats també per la pandèmia de la Covid.
Toni, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per atendre'ns novament. Festival Orígens, que com ens deia ara l'Eduard, és un dels afectats també, no?
Sí, com tots els sectors i com tot el que està passant a tot arreu, no? Ens hem d'adaptar a les noves circumstàncies i veure com ho podem tirar endavant.
Amb quin grau ha estat afectat el festival, Toni?
A veure, en la passada edició 2020, el festival, que normalment entre tres dies, a les últimes edicions, estàvem ja al voltant del centenar d'activitats en tres dies, l'any passat va tenir una activitat.
Ostres,
és a dir, una reducció, vamos, va ser un acte testimonial i esperem enguany poder fer, bueno, evidentment no serà el 100%, però sí, esperem poder tornar en una mica més d'activitat.
Home, Toni, de 100 activitats, fer-ne una és un 1%, per tant va caure un 99% del festival. Enguany, per poc que feu, suposo que serà fàcil l'any passat.
Sí, sí, a veure com està la normativa en aquell moment, com estem de la pandèmia. I en base a això us plantejarem un festival més gran o més petit. De moment la idea és fer-lo, ja estem treballant ja per poder oferir, en cas de que es pugui fer més d'un 50% d'activitat, doncs poder oferir un festival en mínim de cada lluny. Però queda molt lluny, no? Estem aquí amb normatives que canvien cada setmana, cada dues setmanes. Per tant, parlar de l'octubre ara mateix és com parlar a 3 o 4 anys vista.
Toni, per la gent que mos està escoltant i no sàpiga què és exactament el Festival Orígens, com ho explicaries a algú que vingui, algú que no el conegui?
Sí, a veure, Orígens és un festival de recreació històrica que s'ambienta a principis del segle XX i que se posa en escena el que és el barri mariner de Sant Carles de la Ràpita, el barri del Chicago. Llavors, és això, són tres dies, normalment comencem en divendres al vespre i acabem en diumenge al vespre nit, i que durant tot aquest cap de setmana pues, se poden trobar des de concerts de música tradicional a demostracions d'oficis tradicionals, a tota una oferta gastronòmica també adaptada, no?, i basada en plats tradicionals, o moltes vegades ni, que no acostumen a estar ni a la carta dels restaurants, no?, que és aquell plat que feia la iaia o que feia el iaio a casa i que s'ofereix una mica al gran públic. Hi ha tallers per a crios també, no?, fugint una mica de les noves tecnologies, sinó de tornar a embrutar-nos les mans i treballar, pues això, no?, sense pantalla. I és una mica de tot, i el més xulo potser és l'ambient que s'acaba creant al carrer.
Clar, aquí les Terres de l'Ebre últimament han tingut molta reeixida, festivals com el Renaixement de Tortosa, el Festival de la Plaça del Mercat d'Amposta, i el Festival Orígens representa una mica un altre moment, una altra època i una altra localització geogràfica, i també una altra manera de fer dins d'estos festivals de recreació històrica. Has parlat del barri del Chicago, un barri que mos sona barri nord-americà, no? Sí. Ciutat nord-americana, però d'on trau este nom, el barri?
Bueno, no queda massa clar, però la teoria més acceptada, la veritat és que és bastant escatològica.
Home, clar, la paraula és aquí sempre se'n prometes, eh?
Assumeixo el risc, assumim el risc, com a programa assumim el risc. Tira, va.
Sí, esteu segur? Estem parlant això de la vora de la mar, quan no hi havia lavabos a les cases, no?, com tots tenim ara, era el lloc on la gent anava a fer les seues necessitats, fossin majors o fossin menors. I, bueno, em sembla que el nom ve d'aquí, que és la gent anava a veure si cago o no cago, i d'aquí va quedar Chicago.
Clar, és una manera de blanquejar una mica, no?, l'acció vestint-ho de glamour nord-americà, no? Chicago va
ser... Exacte, sí, sí, sí.
Que tenia un cert glamour a l'època, no? I suposo que està agafada d'aquí.
Sí, algo de veritat deu tindre, perquè, per exemple, Arbó, no?, quan parla dels seus primers anys de vida aquí al barri de Chicago, no?, l'escriptor se va ser Juan Arbó, ell parla de que, bueno, pues els amics anaven corrent per la platja i això, i que havien de mirar molt bé on xafaven per no acabar amb pastifats de segons quines coses.
Sí, una mica arriscat en aquella època córrer per la platja, igual com ara, l'únic que abans era més orgànic.
Clar, no, home, això explica molt bé aquesta recuperació que s'ha fet de l'entorn de primera línia de costa. És a dir, abans l'entorn de primera línia de costa, com explicaves tu ara, era un espai residual.
Degradat.
I mai millor dit, i degradat, i en canvi ara, avui en dia, és l'espai més preuat, més pagat i més car.
De fet, les ciutats portuàries, els barris portuaris, justament, van ser durant molts anys els més mals vistos, no? Sí. Els baixos fons, tot això. I ara, una mica amb el temps, s'ha prestigiat, no? La costa no és el que era.
Sí, sí, sí. Bueno, per sort, no?, des de ja fa uns anys, ha canviat el que són les façanes marítimes i les condicions de vida d'aquests barris. Però sí que sempre han tingut una connotació bastant negativa, no?, de gent bastant analfabeta en general, de baix poder adquisitiu, lligat a prostitució, drogues i tots els vicis que es puguen imaginar.
Hi ha un element que em crida molt l'atenció i és aquesta proposta, que no és l'única que feu aquí a les Terres de l'Ebre i en d'altres llocs del país on també se'n fan, en haver de convertir en festival, en atractiu turístic, el coneixement del nostre passat, de la nostra història, no? D'alguna manera, caldria que prenguéssim consciència també de la importància de, sense que ens muntin un festival, ser coneixedors d'allò que forma part de com som i que ens ha fet com ens coneixem, no?
Sí, el que passa és que d'esta manera més lúdica, que no per ser lúdica el gor, no?, hi ha una recerca detrás i s'escull de, pues, no sé, quin tipus de música sona, per dir alguna cosa, pues no posarem,
sí,
pues jo què sé, no?, o la música dels anys 60, pues no sé, cap de setmana no toca, o la música disco, pues tampoc toca. És la manera, penso, també d'arribar a la gent i que acaben d'entendre esta època que ja, els que tenim una edat, pues m'ho van explicar los iaios, però és que els més joves ja no, vamos, ja no ho coneixen, i tampoc conec a cap jove on hi ha ben pocs que se sentiguen a escoltar el que us ho conten los iaios. Llavors, al final, és la manera d'arribar a tot un sector de la població perquè coneguen una miqueta això, com va començar tot.
Toni, aquestes èpoques que tot sovint expliquen los iaios, o fins i tot los besiaios, los més vells de la família, són èpoques que avui en dia tenim molt mitificades, no? Que és com que a vegades mos sembla que algú ho hagi somiat, no?, i que no hagi existit mai. Suposo que una de les tasques del festival i d'estos festivals de recreació històrica és una mica demostrar que això realment sí que va existir, sí que va passar.
Sí, sí, intentem aterrar, no? O sigui, que no... Sí que tots potser tenim una mica idealitzat, no?, és que passat a vegades, ho veus com una cosa molt, molt bucòlica, que de bucòlica no, i bonica no, no tenia ben poc, no?
Home, això, de patir, això de treballar... Això de corregir la fan... no és massa bucòlic.
Sí, sí, de treballar no, pues, fins des de sol a sol. Però és una època que sí que quan parles amb els iaios, potser perquè també és l'època de la joventut, no? La recorden una certa nostàlgia, una certa dolçó, que a vegades això pues, també mos enganya, o mos fa desviar una miqueta l'atenció.
Sí, el que sí que està clar és que el Festival Orígens, quan hi vas com a visitant, la sensació que et fa és una mica d'haver agafat, com si haguessin fet una foto del millor moment d'aquella època, no? I tu estàs passejant per aquell moment de festivitat, de celebració, sí. Quan en realitat hi havia la part dura també, que suposo que els festivals de recreació històrica és la part que no ve de gust ensenyar, però que també existia i que si s'aprofundís una mica més, si es trobem pel carrer els regidors, fins i tot a tu, Toni, us podem demanar més informació perquè també expliquéssiu l'altra cara.
Clar, per exemple, en aquest sentit, no? Des de l'edició del 2019, l'última que es va celebrar, va ser la primera en la que vam fer una demostració de com se pescava en un art de pesca propi aquí de les Terres de l'Ebre, que és l'Rossegall, però bueno, que la, sí. la mateixa forma se pescava molts de ports. I era una mica també perquè la gent veigués aquesta duresa, no? Era octubre, per sort feia sol i feia bona hora, però d'haver-te de posar pues, en la mateixa roba que portaràs tot el dia, haver-te de posar d'aigua fins al pit i començar a arrastrar la xarxa cap a terra per veure què sortia. Aquí ho vam fer de manera festiva, però és que clar, en el que aquella gent pescava en aquella època, eren el que després havien de tindre el sou o guanyar, o tindre els ingressos per poder mantenir la família.
Mm-hmm. De fet, això ja, passa com amb la navegació, ara que ens trobem amb un vaixell, visualment actualment i de manera visual un vaixell el conceptualitzem amb gaudi, amb oci, amb passar-ho bé, i de fet aquell temps estar amb un vaixell, pescar, i ja no només pescar, sinó fer comerç, per exemple, amb les Amèriques o comerç de cabotatge, era duríssim, era una feina que no s'acabava mai.
Sí, era molt, molt dur.
Escolta'm, imaginem-nos que arribem a Orígens. Què ens hi trobem? És a dir, aquesta és la filosofia, però de facto què hi trobem?
Què trobem? Doncs pues trobarem tot un barri ambientat i tot un poble volcat en esta celebració, que és també un dels puntals i del que singularitza potser una mica Orígens, és que acaba sent tot el poble el que fa el festival. I llavors el que trobem, això no és tot un barri ambientat a una època, a principis del segle XX, en tot de gent pel carrer que també van tots vestits d'època, o almenys la gran majoria dels que són d'aquí de la Ràpida van tots vestits d'època, i on te trobes pues, a una cantonada, te pots trobar a un senyor a la guitarra i l'acordió que canta, a la cantonada més allà una colla de crios que estan jugant algun joc tradicional, o a una família que entret la taula al carrer i estan cuinant-se, doncs, jo què sé, un suquet i un arròs per menjar tota la família. De la nit, això, els espectacles musicals així de gran també s'han format.
Justament la gastronomia és una de les coses que potser menys han canviat, no?, des de l'època d'esplendor del Chicago fins ara.
Home, hi ha una part de la gastronomia que es manté, que potser fa això dins de les cases, i que durant aquest cap de setmana els restaurants que volen, està obert a tots els restaurants que vulguin participar-hi, sí que s'han volcat, i alguns la veritat és que ho han treballat molt, tots, per no dir... Bé, o sigui, tots ho han treballat molt de buscar aquestes receptes, no? Que feien els iaios a casa o que ells havien vist fer a casa i que no tenen a la carta durant la resta de l'any i que aquest cap de setmana sí que ofereixen.
Ah, el Chicago el trobem o no? No, el Chicago ara ja no es pot, eh?
Com, perdó?
El Chicago... Sí. És a dir, la gent fent Chicago, no, eh?
No.
El que vull dir diria fer un Chicago,
eh? No. Val, molt bé.
Per sort.
Per orientar-nos. Un agraïment a la gent que hi juga, tot això, no? És a dir, tota la gent que hi participa.
I que, a més, Toni, també hi ha una part dins d'Orígens en la qual us heu preocupat per rescatar jocs tradicionals com ara la morra.
Sí, per això. Bueno, la morra ja tenia vida pròpia i des de fa uns anys torna a estar molt viva aquí al poble i sí que té un paper també important, no? Sobre un dels campionats de morra s'organitzen sí. precisament dins d'Origen.
Yeah. Escolta'm, què us passa a la morra aquí a les Terres de l'Ebre? Perquè ara que ens despistem una mica ens coleu el joc
aquest.
Surt
el tema, no?
No, el de la morra... És per la gent que no sabia que això és els xinos de tota la vida, és a dir, el joc aquell de quantes monedes tinc a cada mà. Però que aquí, bueno... No ho sé, si...
Home, si no heu vist mai una partida de morra, Toni, jo crec que és molt frenètica, fins i tot. Impressiona bastant, perquè hi ha jugadors molt experimentats i sembla que comptin, no sé, que estiguin llegint un llibre i fan 1, 2, 3, 10, ja. I és brutal, és frenètic.
Bueno,
jo entenc que des de fora...
Ara és una també.
Ah, sí?
Ah, sí, també en extraescolars, també.
Sí, de morra, sí.
Per perpetrar la tradició una mica.
I de fet l'any passat, una iniciativa que va agafar força, però que es va veure afectada directament per la incidència de la Covid, va ser la Lliga de Morra, no? Una Lliga Nacional.
Sí, que es va acabar fent, però de manera telemàtica.
Exacte, que no és el mateix.
No.
No és el mateix.
Home, no, per una mica, per bastant. Sí. Però, bueno, la manera de salvar els mobles, no? És el que parlàvem, que toca adaptar-se a les situacions.
Escolta'm, en tot cas, és una de les coses que queden, no?, d'aquella època, el joc de la morra, que segur que tenia una utilitat, en aquell moment, no? Sabia per més enllà de per jugar, per alguna cosa deurien fer.
Segurament s'apostava, en Toni, alguna cosa important, no?, una mica com el que parlàvem de les regates, no?, que feien amb els pescadors, perquè qui arribava primer era qui agafava més bon lloc a la llotja, o sigui, per vendre el peix, o qui venia més peix. La morra també deu tindre un origen de supervivència.
Sembla que sí, que ha tingut al llarg de la història una mica d'utilitat, així com ha de ser d'àrbitre, no?, en alguns moments, de no trobar una solució, pues mos ho juguem. I era un dels jocs que s'utilitzava, no?, més de cara i creu, que potser aquí sí que depèn més de l'atzar. En el cas de la morra, pues ja entra en joc estratègia, coneixement, i, bueno, i saber una mica jugar.
Una mica ara les disputes se solucionen entrant al Google,
sí.
Abans eren en la morra.
O bufetades amb una cantonada, sí. Que això tampoc no... Tribals hem estat tota la vida en aquesta...
O el jutjat, sí.
O el jutjat. Bueno, si acabes el jutjat, malament rai.
I imagina't el jutjat jugant a la morra, ja seria,
no, seria
el màxim.
Bueno, el jutge, de vegades jo crec que hi ha sentències que... Bueno, escolta'm... Toni, explica'ns les dates una mica, eh? Calendaritza-ho.
Si tot va bé, Orígens enguany serà el 8, 9 i 10 d'octubre. Esperem això, bueno, poder-ho celebrar, però sí, encara queda lluny. Intentem... Bueno, ja dic, anem treballant, tenim més o menys idees de què volem fer, però clar, d'aquí a allà, a saber com està la pandèmia, què podem fer i què no.
Quina edició és enguany? Quina edició serà la d'Orígens?
La primera va ser el 17,
per tant, serà la
quarta real.
Sí.
Serà la quarta real, sí, hauria de ser la cinquena, però serà la quarta.
Doncs, escolta'm, Toni, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i, en tot cas, en parlarem segur quan tornem al Far el proper setembre. Moltíssimes gràcies.
Quan vulgueu, gràcies.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu, adéu.
Adéu, Toni.
Eduard, ha quedat per aquí perquè...
Sí, me quedaré per aquí. Jo crec que sí.
Queda't per aquí perquè tenim coses a explicar i és que tenim informació, notícies de darrera hora. Ara estàvem parlant en clau festiva des de les Terres de l'Ebre, però a nivell de país no podem estar tan satisfets. Em sap greu tallar aquest fil d'alegria i satisfacció, però Cristina Cantal, molt bona tarda.
Bona tarda.
No és que vinguis a aixafar-nos la guitarra, però l'actualitat que ens arriba de l'Empordà sí que ens l'aixafa.
Sí, exacte, perquè hi ha un incendi allà que ja s'ha iniciat a partir de quarts de dues. A hores d'ara, les darreres notícies és que ja està afectant unes 60 hectàrees, unes 54 de Llançà i també unes 6 del Port de la Selva, i la majoria més són dins del Parc Natural del Cap de Creus, per tant, tema molt i molt preocupant. A més, han hagut doncs també d'evacuar el monestir de Sant Pere de Rodes i tres urbanitzacions, el Balaser, Sant Isabel i la Vall de Santa Creu ja estan en marxa, estan habilitant també doncs el pavelló de Llançà doncs, per acollir totes aquestes persones que s'han hagut de desallotjar, i esperem doncs, que aquestes 57 dotacions terrestres i també 13 mitjans aeris que estan treballant per extingir les flames doncs, puguin controlar aquest foc i que no s'extengui com el 2012, que tot empordanès se li posa la pell de gallina només de pensar-ho.
Mira, ara hi pensava precisament, i sobretot aquí de les Terres de l'Ebre, quan sento aquest vent, que ens està d'alguna manera doncs, acompanyant i ens està refrescant, que l'Empordà segurament també deu ser...
Tramuntana rescalfada tenim allà dalt ara mateix.
Doncs mal assumpto, perquè aquesta tramuntana és la que sovint dificulta precisament el control i extinció d'aquest tipus d'incendis. Evidentment, en estem al corrent, i si hi hagués alguna novetat al llarg de la tarda, abans d'acabar el programa, ens en fem res.
Ho anirem seguint.
Gràcies. Doncs preocupació pel que està esdevenint, pel que està passant a la zona de l'Empordà, quan... els incendis, ahir en parlàvem precisament al programa, són una de les qüestions que a hores d'ara més preocupa, juntament amb la Covid, degut a les complicacions que podíem tenir, com ens està passant, per controlar-los i apagar-los degut al vent i les altes temperatures. Joan Barberà, bona tarda i benvingut. Com estàs?
Bona tarda.
I ben trobat.
Molt bé, al meu
Quantes
territori.
Vegades ens havíem dit tu i jo, ens veurem, i no ens havíem vist mai.
Sí, sí, sí. I a més jo t'ensenyava estos escenaris, i ara has vingut tu a l'escenari, sí. Principalment, i a més...
He d'explicar que en Joan sempre li demanàvem un esforç de que es posés en un lloc, en un lloc xulo, mm-hmm. Fins i tot havia arribat.
Al mirador, he estat al mirador...
Jo t'havia vist una mà, fins i tot, alguna vegada, sí,
no m'equivoco. Bueno, al mig del mar també, sí. I alguna vegada... Bueno, dalt de Torres busco llocs on sí. Estan les barques de pesca entrant, no? Sí, sí, intentant donar a conèixer este paradís que tenim, no? Que és el mar i, en este cas, la bahia dels Alfacs, no?
En Joan Barberà és el president de l'estació nàutica de la Ràpita, que és l'indret on ens trobem nosaltres ara mateix, on estem amarrats amb aquest vaixell, i on podem veure tota aquesta afició a la nàutica i tot això que ens deies tu, la temperatura agradable, aquesta hora de la tarda que convida molt a sortir a fer activitat nàutica, i bé...
I el tèrmic, avui quin tèrmic tenim? Sí. Avui tindrem 15 nusos de vent, tindrem un vent tèrmic extraordinari, amb una mar absolutament plana.
Aquells... Estem una mica cagats, ja t'ho dic, perquè
no.
Sortirem a navegar
posició,
i...
Sí, espectacular.
Sí?
Espectacular.
Sí, no, espectacular, ja t'ho dic jo ara, no, però... com vegin tots per la borda, com ho llencen tots, saps? No, però vull dir que... Estem una mica així que...
Jo aquí aprofitaria a recomanar a tots aquells que ens dediquem a les activitats nàutiques que siguem molt conscients de que la gent que no ho ha fet mai, que no passi que por. O sigui, perquè moltes vegades volem impressionar-los tant que la liem, no? Això t'ho dic jo com a expert en això, de dir, ostres, a vegades vols impressionar tant que la gent no torna perquè n'has fet massa. No vol dir que hi hagi risc, eh? Però vull dir que els que ho fem d'una manera que, a vegades, com ho tenim tant per la mà, no? Jo us ho diria, aneu en calma, més val que s'avorreixin que no que passen por, no?
Sí, sí. Jo crec que en Joan ens ha ajudat molt i sobretot ens ha servit com a exemple de com poder aficionar-nos a les activitats nàutiques. Mm-hmm. Tu amb això has fet molta pedagogia, mm-hmm. I has explicat moltes vegades que s'ha de confiar en el mar, que s'ha de confiar en que hi ha gent al nostre voltant que si tenim algun problema ens ajudarà, que el mar no és un lloc hostil, i això és molt important. No?
Sí, som molt capaços de fer-ho servir. Tot també és molt important saber que les eines que fem servir per sortir al mar han canviat, els tipus d'embarcacions, no? La metodologia d'aprenentatge, hi ha moltes coses que fan que sigui molt més accessible i també molt més assequible utilitzar el mar com a recurs d'oci, no?
Sí. Ara estem en un vaixell, envoltats de vaixells que, bueno, segurament valen més que a casa meva, però
segur.
En aquest entorn, com ens podríem aficionar a la nàutica des de un pressupost contingut?
Mira, comencem per aquí on som, no? Aquí on som hi ha barcos de lloguer que sí que pot ser un barco, pot ser llogar-lo 1.000 euros en el cap de setmana, però si hi ha 10 places, això vol dir que si val 1.000 euros... i val 10 places, vol dir que et toca 100 euros per cap, i tens un cap de setmana per 100 euros, no?, amb un barco que té 15 metres de llarg, no?, i que pots estar a conviure amb els teus, no?, 10, l'han fet, no?,
sí, 10, sí, 10, sí, 10, sí, no? Ja, justet,
però...
Sí, no? Sí.
Però vull dir que aquesta seria una. L'altra és, tenim activitats com el paddle surf, que són activitats molt toves, molt fàcils de fer, i que esta badia permet fer-la, esta badia i també, de fet, tota la costa catalana, no?, té moments al matí, no?, quan hi ha calma, que és el moment ideal per utilitzar el mar com a espai per sortir a passejar, no? Uh-huh. Tenim, sobretot a vela lleugera, perquè avui en dia els barcos de vela lleugera són molt fàcils de conduir, no? Tenim el caiac, que és avui en dia els caiacs són superestables, supercòmodos, superfàcils, l'animo a tothom a que pugi amb un caiac i que surti a fer una passejada. Després tenim altres coses, com hi ha bicicletes per anar pel mar, no? I hi ha nous artilugis que són extraordinaris. O una sortida amb una goleta com esta, no? Uh-huh. Que és una delícia sortir i notar el vent amb una embarcació de fusta de característiques, no? I notar com et desplaça tot lo gran que és aquesta embarcació, no, i notar com es mou l'embarcació és una delícia. Ja ho veurem, sembla, no?, que sortim a navegar, no?
Sí, sí, d'aquí, de fet, no sé si heu sentit de fons, vosaltres sí que ho hem notat, com es posaven els motors d'aquesta goleta en marxa, i tot just de 5 a 6 de la tarda el que farem serà precisament el far des d'aquesta goleta. Et convido a que ens acompanyis. Si vols ser amb nosaltres, podem sortir. Per tant, aquesta conversa no l'acabarem ara que són i 57 o quan arribem a 57, sinó que la seguirem més endavant perquè ens expliquis una miqueta, doncs, també des de la teva òptica i des d'aquest espai, des d'alta mar, no?, aquesta, tota aquesta Marina Sant Carles i tota aquesta activitat nàutica que hi ha.
Sí. Jo el que voldria també és recordar-li a tothom o demanar-li a tothom que faci servir el mar també a l'hivern, no? Ara és un lloc, un moment fantàstic. Sí o no? Bueno, però és que és veritat, ara és un lloc fantàstic, és un moment fantàstic, però és sorprenent. Jo que sóc un habitual de l'hivern, no?, i vas a una platja a l'hivern i estàs sol, absolutament sol, i ara vas allà i no s'hi pot ni entrar, no?
Sí.
No és ni una cosa ni l'altra. Jo crec que la platja a l'hivern té el seu encant fantàstic i meravellós. Hem de ser capaços de posar-nos un neoprè, saps que sóc fan del neoprè,
sí,
sempre
tant,
ho dic,
i tant,
no? Perquè és una eina fantàstica per a fer servir el mar, no? Una vegada et poses un neoprè, et fiques a l'aigua, de veritat que molta gent, jo els explico, veràs com no passes fred, i els faig tirar a l'aigua, i moltes vegades veus que surten i diuen, tens raó, no? M'agradaria gravar, a vegades ho gravo això,
sí,
i algunes vegades ho poso a les xarxes, no? Mira, no? Com aquell diu que és veritat, que no passa res, no? El mar és un lloc fantàstic, la platja, el sol i platja és una cosa que sempre hem tingut i que sempre hem disfrutat i seguirem disfrutant, però hi ha una nova oportunitat al mar, no? Molt, molt interessant i molt potent i en moltes variants, no? Que és l'activitat nàutica. Aquí a Sant Carles de la Ràpita, a les Terres de l'Ebre i arreu de Catalunya, bueno, arreu que hi ha pobles de mar, no? I l'important és que cada lloc ja ho té molt, molt ben organitzat, no? Les Terres de l'Ebre fa temps, amb això de l'estació nàutica, no? Fa molt de temps que ens organitzem i fa molt de temps que li donem valor a aquesta oportunitat, a aquesta possibilitat de fer servir el mar com a un recurs d'oci molt potent.
Doncs em quedo amb aquesta idea, si et sembla. Ara ens aturarem 7 minuts, que són els 3 més 4 de la informatiu i tal, i després seguirem parlant amb tu i amb d'altres convidats sobre aquesta realitat. Jo recordo que en Joan Barberà era precisament qui ens va estar explicant i ens va estar promovent aquesta activitat nàutica d'hivern. Ara en parlarem d'aquesta activitat nàutica d'hivern, precisament que som a l'estiu. Gràcies, Joan, no marxis, seguim. I us emplacem a seguir amb nosaltres d'aquí 7 minuts des del Far, darrera hora de la temporada. Us prometem que serà especial.
El Far, el programa mariner de Catalunya. El blau és un color noble, bell, més perfecte que cap altre color. Falten paraules per descriure'l. Blau, el color del somni, el color de l'art, el color oceànic i del firmament. L'art és el blau. El cobalt és un color diví i no hi ha res tan bell per donar atmosfera a les coses. Del 17 de juliol fins al 15 d'agost, 14a edició del Festival Portal Blau. L'Escala, Empúries. Festival Portal Blau. Música i art a la Mediterrània.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Xic, hi ha molta gent enfadada, però...
és molt més bo. Això que portes a dins ho has de deixar sortir. I això que portes a dins.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.